Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Al matí a Ràdio Estel aquest dimecres, que és dia 8 de, que és dia 8 de desembre, hi ha aquest informe, de dades n'hi ha moltíssimes, és aquest informe que parla sobre les desigualtats a tot el món, que fa una radiografia mundial i fa també una radiografia més pormenoritzada d'alguns països. Segur que l'heu llegit i a partir d'aquí la Teresa Carreras, l'Eva Pomares i el Jordi Barbeta, doncs podeu treure les dades que creieu més oportunes, no? En qualsevol cas, el que es constata és, un, que s'estan enquistant les desigualtats al món; dos, que dins dels mateixos estats, com seria el cas espanyol, també del que passa en l'economia catalana i en la societat catalana, s'estan esquilmant, o qui més ho està patint són les classes socials, que a poc es van desdibuixant. I sabem que els rics han aguantat bé la crisi i que continuen sent rics, i que els pobres cada vegada són més, i que el que es va, que el que es va laminant, tres, és aquesta classe mitjana, eh? Ho dic en el sentit, diguem-ne, d'una Europa benestant, per entendre's, no? Sí. Aquest seria el reflex una mica de les dades d'aquest informe.
L'Organització Internacional del Treball, és que m'ho he notat quan estàvem preparant una mica la feina per aquesta tertúlia, doncs, que diu que la meitat de la població activa mundial corre el risc de perdre el seu propi mitjà de vida. Per tant, és a dir, quedar, com tu dius, has dit, em sembla, esquilmat, però no sé si és aquesta la paraula, però vaja, vull dir que sí, les classes socials canviaran amb el temps si no fem front a aquestes desigualtats, però a la fam, a la pobresa, al benestar, etcètera, etcètera, perquè tot això és un paquet que n'anem parlant des de fa anys, jo fa temps que n'estic sentint parlar, però no sé qui és que ha de fer la primera puntada, perquè realment s'hi vagi posant. A mi m'agradava quan la Ada Colau, que en altres moments l'he criticat, ella va ser una de les primeres que va dir: a Barcelona hi ha moltes desigualtats, etc, etc, hem d'anar a atacar-les. No sé si ho està fent per ara, vull dir, no seré jo qui la criticaré en aquest cas, perquè no tinc les dades suficients, no perquè no vulgui fer-ho si s'ha de fer, però realment a mi sí que em sembla que és un moment greu el que estem vivint en general a tot el món, perquè no s'han apagat les desigualtats, sinó que s'han posat sobre la taula i encara són molt més elevades.
A veure, Jordi.
Aviam, el tema de les desigualtats, jo crec que és el principal problema que té en aquests moments, anem a dir el planeta, volia dir el sistema, perquè jo crec que estem en una fase de conflicte latent que en qualsevol moment pot esclatar. Estem en una circumstància que d'alguna manera em recorda la dels anys 30, i sabem que als anys 30 les coses van acabar molt, molt, molt malament. I perquè és veritat que, bueno, pues l'informe aquest, pues que diu que el 10% de la població controla el 76% del patrimoni, i que el 50% més pobre no arriba a controlar gairebé ni el 2%. Bé, això no és la xifra que a mi més m'espanta. Abans feies referència, Pol, a la classe mitjana, perquè el que està passant és que s'està proletaritzant una classe mitjana que era la que donava estabilitat al sistema. En aquests moments, el tòpic aquest que hem repetit moltes vegades, a Occident, Àsia és diferent, no? Però a Occident els fills comencen a ser més pobres que els pares. I això és una cosa nova que no passava, no? I això ens trobem, doncs, que no és que els pobres no es puguin comprar un pis, és que els joves que treballen, que tenen estudis, que fan carrera universitària i màsters i punyetes, doncs es troben amb llocs de treball, si és que ho troben, de minorista, no?
Però això és devastador, Jordi, perquè el progrés entès en l'era moderna, en realitat, és el naixement i el creixement de les classes socials mitjanes. Si la classe mitjana desapareix, en realitat el que fem és recular en el que n'hem dit progrés i ens en tornem cap a un altre model, model econòmic i social i a una altra època.
Fa anys que hi estem.
L'altre dia la meva filla em deia, estic indignada, acabo de veure un anunci que busquen un advocat i li ofereixen un sou de 1.200 euros. Mm. Probablement és un advocat de recent llicenciat, potser. Però 1.200 euros, un noi que ha estudiat la carrera, no es pot emancipar amb 1.200 euros. O pot anar-se'n a viure amb 3 o 4 amics, és a dir, no. Llavors, què passa? Bueno, doncs ara estem veient, per exemple, i vull que se m'entengui, que vull ser políticament correcte, pues, el que la gent, o sigui, la natalitat cau i la major part de les dones amb carrera professional tenen un sol fill i normalment el tenen als 40 anys. Tot això és una situació que jo crec que en un moment determinat ha d'haver una espurneta que el faci esclatar. Perquè no s'aguanta. Llavors, què passa? Que, a més, això coincideix amb altres qüestions, com, per exemple, doncs, tota la idea aquesta de, bueno, doncs, que amb el canvi climàtic s'ha de reduir les emissions de CO2, per tant, s'ha de reduir... Llavors, vulguis que no, això afecta el creixement industrial, l'automatització treu llocs de treball... Jo crec que, francament, les generacions posteriors a la meva tenen davant un món molt incert, que jo no sé cap on esclatarà, però jo crec que arribarà un moment.
Ara estava recordant, Barbeta, que crec que va ser el 2008 que Sarkozy va dir que refundaria el capitalisme.
Sí.
I aquí estem, 2021, surt aquest informe que em sembla que el fa l'Institut, el Laboratori Mundial de la Desigualtat, que crec que hi ha el Piketty, no?, que és francès,
sí, sí.
I m'ha vingut
el
Sarkozy al cap amb la refundació del capitalisme.
El Piketty té idees molt bones, que és posar-li impostos als rics, no?, però el que passa que això és molt fàcil de dir, però
no sé si és molt bona, però és molt vella, diguem-ne.
Clar,
és que no s'acaba...
Continuant.
A veure,
el BBVA i les caixes i les empreses tenen sucursals als paradisos fiscals per alguna raó. És una colla d'hipòcrites.
I tot això està suportat per la Unió Europea i per tot el capitalisme occidental.
Aviam, Eva.
La refundació del capitalisme no la pot fer... Si és que s'ha de refundar el capitalisme, cosa que jo no hi estic d'acord que s'hagi de refundar el capitalisme, sinó que s'ha d'anar cap a un altre sistema. Perquè tampoc és que ara el sistema estigués fantàsticament bé, és a dir, està fantàsticament bé per unes classes socials, això que en diem classes mitjanes, que tenen una eclosió, sobretot, després de la Segona Guerra Mundial a Europa, perquè hi ha un acord polític, per assegurar una sèrie de drets en els treballadors, que són els que ascendeixen de classe, i comencen a gaudir, a tenir una part de les seves rendes que poden dedicar a millorar la seva pròpia qualitat de vida, a gastar, a fer funcionar tot aquest sistema, no? I és clar, sempre estem parlant d'aquí d'Europa. Això se comença a anar a augmentar aquestes diferències entre rics i pobres a partir dels anys 80. A principis dels anys 80 comencen les crisis cada cop més sovintejades. L'última gran, ja ho sabem tots, és la del 2008. I, per tant, a la pandèmia l'únic que fa, que és el que posa en evidència aquest informe, és com amb altres coses, accelerar tendències que ja venen de lluny, no? Perquè no només... han crescut les desigualtats, i no només hi ha 100 milions de persones que en aquests dos últims anys, 100 milions de persones han caigut en l'extrema pobresa al món. 100 milions, repeteixo perquè és que és bestial. Sinó que, en aquest mateix temps, el 14% de les grans fortunes són més rics. O sigui, han augmentat en un 14% les seves fortunes als més rics, que són aquest 0,001%. No? Això, com ho podem tallar? No? I, a més, a nivell del món, tenim crisis que es van superposant sobre crisis. Tenim països com el Iemen, on el 80% de la gent depèn de l'ajuda humanitària, Afganistan, el 90% de la gent, després de les nostres grans intervencions, depèn de l'ajuda humanitària. Tenim unes crisis de refugiats que ens fan la sensació que Europa cada cop més, i ho és una mena d'illa, estructura rodejada per murs i que per tots els costats la gent que es mor literalment de gana intenta arribar-hi. Pues sí, hi ha maneres. Si deia el Jordi, oh, però és que tenen els paraïsos fiscals. Molt bé, doncs anem a acabar amb els paraïsos fiscals. És a dir, el propi capitalisme...
Que no, eh?
No hi és. L'única manera de fer això més sostenible, no canviant el model, sinó replicant-lo i trencant tendències, és, evidentment, el de sempre, augmentant... O sigui, corregint el que s'està fent ara, augmentant els drets laborals, incrementant els salaris. Ara mateix s'està parlant de l'inflació. Bueno, és que el problema no és l'inflació. El problema són els salaris. És a dir, la inflació. Sí, bon, clar, jo, perdó, però jo abans vivia... No sé, quan era petita em donaven 25 pessetes per comprar-me xutxes i em semblava que era una gran fortuna. No sé com us diria. El tema no és l'inflació. El tema és com s'adequa la inflació en els salaris, i per exemple aquí hi ha uns salaris, i això es pacta en taules de negociació salarial, es pacta mitjançant lleis, i per tant hi ha una intervenció dels polítics i de les lleis que hi ha de ser per revertir o com a mínim per parar el cop. I ja estic pensant en Europa, en Europa o en el món occidental, perquè clar, tota aquesta acceleració de les desigualtats té un nom que se'n diu dependència cada cop més no de l'economia productiva sinó de l'economia financera, i se'n diu globalització, i això és una cosa que té 15 anys.
Ara estava fent números, no? Per exemple, i a casa nostra l'Eva deia ja, cada vegada les crisis han anat més sovintejades. Un noi o una noia que el 2007-2008 tingués 16 a 17 anys, és a dir, estigués ja encetant, diguem, en aquest camí per decidir si anava cap a la universitat, la formació professional, etc. Avui té 30, 30, 31, 32 anys i només ha viscut en crisi.
Mm-hmm. Sí, sí.
Només ha viscut en crisi.
El món, a més, qualsevol canvi d'aquests, sí. Sempre han anat, com sabem, a través de revolucions, és a dir, de sacsejades en les bases del sistema. S'han estat revolucions o guerres.
Sí, però ara això ho sabem, Eva. És a dir, a dia d'avui aquest argumentari el tenim après, sabut, exemplificat i posat en dates en la història mundial, i anem cap allà. És a dir, la desigualtat d'avui és la revolució de demà. Doncs les dades d'aquest informe, en aquest sentit, clar, són clares i devastadores.
Perquè és insuportable. És a dir, és insuportable.
Bàsicament perquè crec que la primera dada que l'has donat tu, Jordi, que has dit que el 10% de...
El 10% dels més rics,
sí,
tenen el 76%...
Exacte. Doncs això, la història en diu feudalisme.
Sí, sí.
És a dir, això, la història d'això... en diu feudalisme.
En altres condicions,
diguem,
però sí.
Però si tu fas la visió global del món, per això dic, no? Si fas la visió global del món, és aquesta. Una altra cosa és que, diguem-ne, et vagis a fixar en Europa, diguem-ne, no? I aleshores la situació és una altra, que és aquesta.
El que passa que en el món hi ha situacions tan absolutament diverses, és a dir, comparar un ciutadà, bueno, de Barcelona o d'Amsterdam amb algú que viu a, no sé, a Sud-àfrica, o sigui, no té res a veure.
No, i sobretot una cosa, arreglar el món és impossible.
Sí, però hi ha situacions de justícia i d'injustícia que sí que estan en mans i se poden canviar.
Correcte.
I si no es canvien és perquè, evidentment, hi ha interessos pressionant...
I de les pròpies societats. I que és on jo volia anar. De nosaltres mateixos, diguem-ne, no?
Interessos molt forts per no canviar-los.
La gent que està en economia informal ha pujat ja a 1.600 milions de persones, que són moltíssima gent. I aquesta gent, nosaltres estem aquí fent
economia
un...
Economia formal vols dir que és una manera suau,
sí,
de dir,
sí,
diguem-ne, que
no
estàs
està
en l'economia submergida, diguem-ne.
Exacte,
sí,
vull dir, això sí, sí. I per això, a mi el que em sap greu és que nosaltres moltes vegades tenim debats d'europeus per Europa, mirant-nos el melic, i ens oblidem de tota aquesta gent que realment són la gent que després venen aquí, de les maneres que tu has definit, Pol, arriscant la vida, etc, etc, i que continuen malvivint. Vull dir que jo penso que sí, sí, s'han de posar...
A part que, fixa't, no? aquest informe a casa nostra, Barbeta, coincideix, per exemple, amb les negociacions que s'estan fent ara per la reforma laboral, no? I tenim una patronal, diguem-ne, que no vol renunciar als contractes temporals, sí, d'una banda, no? I tenim de l'altra unes dades de l'atur, que són les que són, que més enllà que siguin bones o dolentes perquè fa 9 mesos seguits que les dades de l'atur milloren, quan grates una mica veus que milloren a què? Bàsicament, carregades sobre la precarietat i la temporalitat.
Bueno, escolta'm una cosa, aviam. Aquí tenim llavors una sèrie de suposadament científics, que han de ser objectius i imparcials, com per exemple el Banc d'Espanya.
Són científics? Economistes del Banc d'Espanya, no, no, vols dir que són científics?
No, no, teòricament els del Banc d'Espanya són científics, són economistes que parlen de les coses bones i dolentes en funció amb raons empíriques, no? Doncs resulta que el Banc d'Espanya, per exemple, ha insistit que no es pot augmentar el salari mínim perquè això va en contra de la creació d'ocupació.
Sí, sí,
quan totes les dades no diuen exactament el contrari. Totes les dades empíriques. I els Premis Nobel, els últims Premis Nobel, van deixar clar que el salari mínim, augmentar el salari mínim, afegeix, o sigui, millora la creació d'ocupació, amb dades. I després hi ha uns altres Premis Nobel que fins i tot diuen que és molt més rendible la renda universal que no deixar que la gent es foti de fàstic. Que quan és tu que... dones diners a la gent i dones peix, la gent s'espavila més. Bueno, tot això, evidentment, és discutible. Però el Banc d'Espanya diu el que diu perquè està comprat, perquè són una colla de venuts.
Bueno, el Banc d'Espanya i les autoritats monetàries estatals tenen un pes relatiu, no, perquè europea, bàsicament tot està en mans del Banc Central Europeu i són càrrecs polítics. Per tant, no estem parlant d'economistes allò neutres i no sé què.
Sí, però
a veure, Jordi,
la senyora Calviño, polítics, que està ben situada... No,
ara més, des d'ahir més.
Sí. Deixeu acabar el Jordi. Jordi.
Els polítics els posem teòricament nosaltres. Però tot és una enganyifa, perquè al final qui posa... És a dir, els que manen, els que fan les lleis... És a dir, el tema de la reforma laboral era un principi... Em sembla que estava al principi de tot del pacte de govern del PSOE i el Podemos.
Sí.
I està costant com si fos un arrencar tres queixals.
Home, ara, en principi, hauríem d'estar a la recta final, Barbeta. Van dir que abans del dia 31... Bàsicament abans d'acabar l'any, estem a dia 8, ens n'hi queden 20, encara no.
Escolta, perquè els que estan manant es deuen no als seus electors, sinó als poders de darrere, els que tenen el 76% del patrimoni mundial, que són els que manen, els que imposen la manera de fer les lleis. I en aquests moments hi ha una diferència brutal amb el que vam tenir els anys 40-50. És a dir, als anys 40-50, a la Democràcia Cristiana i els socialdemòcrates van millorar algo, allò de que canvi algo para que nada cambie, que deien. Bueno, però van aconseguir les 8 hores, les vacances pagades, la sanitat universal, l'educació... Van aconseguir algunes coses. Ara no hi ha ningú que faci aquest canvi. I saps qui és qui s'emporta el discurs? L'extrema dreta. Per què està creixent l'extrema dreta? Perquè els altres no tenen respostes. I els de l'extrema dreta se les inventen. Fan un discurs senzill, barato, com la Ayuso a Madrid. Se li van morir més gent que mai a la pandèmia, però el seu discurs és un discurs simpàtic que s'entén i que tothom el compra.
A veure,
i es troba en aquesta circumstància.
La
I, així
Teresa...
així es van pujar les extremes dretes als anys 30. Sí, sí. Així van pujar,
jo, la Teresa,
amb aquests discursos.
Sí. Jo l'única cosa que volia dir és que no hem de votar a l'extrema dreta ni a la dreta, perquè a la dreta ens porta a l'extrema dreta.
Sí, però... I a l'esquerra que ens enganya, tampoc, no?
Bueno, tampoc, perquè, clar, l'altre dia vaig sentir unes declaracions del Pablo Iglesias que semblava que ell no anés amb ell haver estat vicepresident i haver decidit coses com el tema de la reforma laboral, que ara sembla que no vagi amb ell.
Bueno, mira, de moment estem a dia 8, la reforma laboral la volien tenir pactada abans del dia 31, abans d'acabar l'any, veurem. Demà és divendres. Sí. Divendres hi ha una altra vegada una altra reunió de negociació entre patronals, sindicats i govern espanyol.
Sobre la reforma laboral, vull recordar que la reforma laboral, que és un compromís del PSOE en campanya, el que vol fer és carregar-se les lleis de la reforma laboral del PP, que bàsicament són els que han portat a un mercat laboral trinxat en base de temporalitat i que es van fer en un moment del 2008, aprofitant que tot estava caient-se bocins, dient que això reduiria la temporalitat i crearia ocupació. Ni ha creat ocupació, ni ha reduït la temporalitat, com ja van dir els sindicats, com era de preveure. Respecte als anys 40 i 50, vull recordar que totes aquestes grans conquestes es van aconseguir, sí, Barbeta, però no pas aquí, que hi havia una dictadura. Als anys 40 i 50 feien rai per menjar molta gent. Es van aconseguir, efectivament, a nivell mundial, en llocs on hi havia democràcia. I el que em sembla molt interessant respecte a les iniciatives polítiques és la renda bàsica garantida, que de manera pilot, com a mínim, el govern català posa...
Sí, sí. La setmana passada vam entrevistar-ne el director. Sí, sí.
Això em sembla, sobretot, una societat que va dirigida cap a una part de la població que difícilment, almenys a curt termini, tindrà sortida laboral, per exemple, per la robotització de la, i per molts processos, és indispensable, perquè és un dret, perquè són uns drets bàsics mínims. I per posar una mica de llum a totes aquestes crisis, crec que és una gran notícia que això, com a mínim, en veurem els resultats, eh? Perquè com a mínim es comenci a assajar, perquè som dels pocs països del món, crec que és Finlàndia que el va implantar en el seu dia, el va assajar.
Ho va implantar i va deixar córrer.
Però això no vol dir que nosaltres puguem aprendre de l'exemple finlandès i implantar-lo d'una altra manera. En tot cas, és una necessitat. És a dir, som ciutadans d'un estat i tenim... A veure, hem de tenir les necessitats bàsiques cobertes. I a mi això em sembla que en una societat postmoderna com la que anem serà més necessari que mai.
Aquest és el debat que posa damunt de la taula aquest informe. Les dades, ja dic, n'hi ha moltíssimes, però és un informe que entra al detall dels països d'arreu del món i que fa també aquesta lectura global, però vaja, no en sortim gaire ben parats com a societats, diguem-ne, ni com a societat global ni com a societats individuals. No...
Perquè les desigualtats no s'han disminuït.
Estan enquistades, creixent en molts països i en diversos àmbits. Teresa Carrera, Sempre Pomare, Jordi Barbeta, un plaer.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Tornem a coincidir aquí al programa. Que vagi molt bé, Jordi.
Igualment un plaer.
Fem una pausa per la publicitat i seguim amb més coses al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 1:45 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 1:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia. Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Allà sota una penya n'és... Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa. Enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Tus huesos lo valen. Toma Artrohelp Forte. No te conformes con cualquier producto. Elige calidad y un cómodo formato en viales bebibles. Elige Artrohelp Forte de Marnis. Compra ahora Artrohelp Forte y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 Artrohelp Forte y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Neix un nou Estel a Barcelona i volem que ho visquis amb nosaltres, amb Ràdio Estel. Avui, programació especial des de les 3 de la tarda amb la inauguració de la nova Torre de Maria de la Sagrada Família. Tot anirà bé i camins en directe des de la mateixa basílica. I, a més, transmissió de l'Eucaristia i la benedicció de la Torre. Avui, a partir de les 3 de la tarda, la inauguració de la nova Torre de Maria de la Sagrada Família a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Mercè Raga, com estem? Bon dia.
Què tal, Pol?
Bon Olga dia. Vallejo, bon dia.
Molt bon
com
dia.
Ha anat el pont? Bé, eh?
Fantàstic.
Caudit.
Un puntasto.
Bons companys, en Germanó.
Ai, senyor. Va.
Què? Què hem de fer?
Què hem de seguir fent avui?
Moltes coses.
Vinga, a veure.
Va, a partir de les 11, en poc més de mitja hora, parlarem de Dies Ajenos, que és el nou espectacle d'en Bob Pop que es va estrenar la setmana passada i que ja només es pot veure demà. I ho farem, avui en parlarem, amb el seu protagonista, que vindrà aquí als estudis, que també n'és el director i l'autor, el Bob Pop. Estarà.
I també estarem molt pendents de la prèvia del gran moment d'avui, la il·luminació de l'estel de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família, i connectarem en directe on ja hi és la Sílvia Muñoz, i parlarem amb Antoni Marín i en Rafa Sanahuja, que aquesta tarda conduirà la programació especial de Ràdio Estel.
A partir de les 3, des de la Sagrada Família, aquest tot anirà bé, i camins, i tot. Tot. Tot i tot.
Va, Pol, la cançó d'avui és molt especial, perquè la veritat és que és una d'aquelles maques, que haurem de fer sonar en aquest Lost in Translation, ja veuràs, tardarà. Avui fa 41 anys de l'assassinat de John Lennon, i recordem amb aquest Imagine. Imagine there's no
heaven. Costa trepitjar-la, eh? Hi ha gent que s'atreveix a fer experiments musicals perquè hi ha temes que potser no s'haurien de versionar perquè no cal, però aquí hem vingut a jugar. Per tant, la primera és la Delilah Bond, també coneguda com Lauren Tate, que va fer una versió hip-hop on destacava la seva veu trencada.
La versió, diguem-ne, jo crec que és més la veu i la manera de cantar-la, no?, que no...
M'heu enganyat milment.
Què vol? Que t'has
perdut una...
T'has vist perdedora,
sí,
no?
Sí, jo també.
Et veus perdedora abans de posar la teva,
El pitjor és que m'he vist guanyadora a la taula de redacció de dalt, perquè tothom m'ha dit, la teva Mercè, la de la Olga, no.
Estàs la teva medicina,
però és molt bona.
Després de setmanes manipulant-ho tot.
Està bé, està bé. A veure com s'esperes.
Bueno, però.
Va, bé, mireu. Si voleu versionar un clàssic, com l'Imagine, millor fer-ho amb un estil Paul Funk.
Ara entenc la preocupació. Funk, val.
Són els... A mi m'havien dit que era la bona. Són els Scary Pockets, que és aquesta banda californiana que versiona qualsevol clàssic, i la veritat és que ho fan així
va,
de bé.
Va, va.
Imagine there's no heaven. També, eh?
Les veus, avui les veus. Sí.
És música d'ascensor de dentista, saps? Que vas pujant allò, aquesta... que ningú diu res i tu vas pujant amunt i va sonant
o
això.
O apuntant d'agafar l'avió, no?
No és la teva setmana, Mercè Raga.
Ja m'ho avisa.
Ja et dic jo que no.
T'has de portar magdalenes?
No ho sé, o bona música. Vull dir, pots provar. No, pobra, bona música. No, que està molt bé aquesta versió.
Avui era difícil, eh?
Sí, estava complicat.
Jo crec que Delilah Bond, Lauren... Tate? Avui guanya. Un altre punt per l'Olga Vallejo. Vinga, va, que vagi bé. El que queda de programa, jo demà us torno a dir bon dia a les 8. Turn off the television when the dying kids come on. But I just see all these babies that are just like mine. But they were born in the right place at the wrong time. If they were throwing bombs, I wouldn't throw them back. Cause we got children on both sides, we would attack. And see the thing with war, you're always gonna lose. But it is never a white kid that's on the news.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Què tal? Salutacions de nou aquí a l'antena Mercè Raga. Avui és dimecres 8 de desembre, la Concepció Immaculada de Santa Maria. I des de Ràdio Estel hem preparat una programació especial per viure i traslladar-vos a la Sagrada Família amb motiu aquesta tarda de l'encesa de l'Estel de la Torre de Maria. Un pas més en la culminació de l'obra d'Antoni Gaudí. Els programes Tot anirà bé i Camins estaran en directe aquesta tarda, us ho explicaran des del temple. Programa 62 del matí a Ràdio Estel, tot preparat per acompanyar-vos a partir d'ara i fins a 3:15 de la producció en David García i en Galdri Pelegrí, al món virtual, a les xarxes socials. I tenim a la Eva Cervera i la Mercè Mondelo. I avui també els guions Pere Juventí, a les vies de so Jordi Carretero i José Matosas. Va, avui ja estarem a la Sagrada Família, us estem explicant per viure durant aquesta Immaculada tots els actes festius i religiosos que s'han preparat per procedir aquesta tarda després de la benedicció de la Torre de Maria, aquesta encesa de l'estrella que està al capdamunt de la que serà la segona torre més alta del Temple de Gaudí. En parlarem també durant aquest programa. Serà a partir de 11:45 que connectarem amb Sílvia Muñoz, que ens anirà explicant tot el que passa des de la Sagrada Família. D'aquí una hora, per cert, està previst que comencin els actes d'inici de festa amb el cerimonial de ciutat a càrrec de les colles de cultura popular. Però abans visitarà aquest estudi una persona que ho és tot, Bob Pop. El madrileny, per cert, el podeu veure demà, únicament demà, al Teatre Victòria de Barcelona, amb el monòleg Los Días Ajenos de Bob. Però avui estarà amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel. Amb ell parlarem del monòleg i també de la seva vida. Ja sabeu que els dimecres, què passa aquí? Doncs al matí a Ràdio Estel contem amb Tecnopèdia, amb l'expert en tecnologia Pau Font. Avui ens parlarà de l'exclusió de no tenir internet. També obrirem fil parlant de política amb Judit Caselles. I a la part final del programa, epa, atenció, perquè tractarem els 80 anys i un dia de Pearl Harbor. A la lupa del David Serra ens acompanyarà el doctor en història i divulgador Xavier Carmeniu. Per què Japó va atacar el port de la Perla? Va ser un atac sorpresa, en parlarem avui amb Carmeniu. Això serà el final del programa. Tot així més, si et quedes a passar la Immaculada, aquí al matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
Això ja comença a ser una mica estiu, no? Vull dir,
les temperatures.
Per favor.
Jo crec que estem com a la representació dels pastorets en el moment aquell en què
Lloquet i Rovelló van a parar a l'Avern. L'infern. A les olles de...
La caldera.
A les calderes, a casa, del Pepe Botero.
Home, sí. No, a veure, que l'Olga Vallejo...
Com es diu? Pepe Botero, sí. No l'he dit bé.
L'Olga Vallejo digui que fa calor aquí a l'estudi. És que fa molta calor.
Molta calor.
Jo, és que de fet, vaig amb màniga curta.
I a més estem una mica nerviosos per l'encesa de l'estrella, que no falla a l'última hora, clar.
Bé, el José ja ens ha posat a l'aire condicionat i així també ventila.
Clar, tu no?
No, jo no.
Tu ets convençut que tot anirà bé.
Per què no estàs nerviós? Home, és un
perquè
acte...
Perquè tot anirà bé.
Ah, això sí, és veritat, veus? I després farem camins.
Exacte.
Que està tot lligat. Com esteu, nois? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia a tots. Olga Vallejo, David Serra, Marta Jarque. Olga, però tu, aquesta encesa de la llum, t'ha deixat dormir o no? Estaves pendent, no?
Pensis, eh? Nerviosa.
Estàs nerviosa?
Sí.
Ara ens expliques per què. Comencem amb aquella informació que t'hagi tret la son.
Doncs he dormit bé, però conscient que avui és un dia històric. S'il·lumina l'estrella que coronarà la Torre de Maria, bé que ja la corona, la que acabarà sent la segona torre més alta. M'ha agradat sobre aquest tema especialment l'article d'Antoni Bassas a l'Ara. Està titulat Gaudí, publicista en cap de Barcelona. Assegura que 95 anys després de la seva mort, Antoni Gaudí ha revalidat el títol de publicista en cap de Barcelona, com si des d'un segle enrere dominés els codis comunicatius vigents al 2021. Perquè una estrella lluminosa col·locada a 138 metres d'alçada al mig d'una de les ciutats més visitades del món és un reclam imbatible.
I hi ha una notícia de la que tothom en parla avui?
Clar, la vacunació dels nens que començarà la setmana que ve, de 5 a 11 anys. S'espera que vacunar els nens en paral·lel amb les terceres dosis ajudarà a frenar el virus. A partir del 15 de desembre, com deien, dels 5 als 11 anys, començant pels més grans. Es calcula que són unes 400.000 criatures a Catalunya en aquesta franja d'edat, i encara estem a l'espera de saber si es vacunaran a l'escola, al CAP o als punts de vacunació massiva. Cada comunitat autònoma decidirà com s'organitzaran i tothom rebrà Pfizer i 8 setmanes més tard tindran la segona dosi.
Sobre la possible combinació de sèrums, l'EMA i l'ECDC asseguren que la barreja de dosis reforça, no, Olga, aquesta resposta immunitària?
Sí, segur que heu sentit gent que parlava els últims dies que desconfiava que la tercera dosi que li posaven era una vacuna diferent de les dues primeres i que no tenien clar que això anés bé. Doncs tranquils, que l'Agència Europea del Medicament i el Centre Europeu per al Control i Prevenció de Malalties diu que la combinació eleva la protecció.
I t'ha agradat una vinyeta relacionada avui amb la Covid?
La de Jordi Duró al seu De Fit a Fit a l'Ara. Veiem un porter a punt de fer una parada, ell es tira cap a l'escaire esquerra per fer la parada i la pilota, que en realitat és el virus del Covid, entra a porteria i fa gol per l'escaire dret. El titular, el líder antivacunes austríac, mor per Covid.
I el darrer baròmetre del CIRS, que té novetats sobre els antivacunes.
Sabeu quina és la ideologia política majoritària dels negacionistes del Covid? Doncs sí, els ultres. Els negacionistes s'autoubiquen ells mateixos a la ultradreta o a la ultraesquerra. Llegim al periòdico que Vox és el partit amb més nombre de no vacunats entre els seus votants. L'argument més habitual, un de cada quatre espanyols que no es volen vacunar, és perquè no es fien de les vacunes. Molts d'aquests són els que ara es queixen que no es poden vacunar sense cita prèvia. No els agrada fer cua. No.
Vinculant extrema dreta i pandèmia, Olga, una entrevista que no ens podem perdre.
La que li fan a l'Ara, Donatella de la Porta, catedràtica de Ciència Política a l'Escola Normale Superior de Florència, que parla sobre l'impacte del Covid en la democràcia. I assegura que després de la pandèmia, l'extrema dreta no tindrà èxit. Creuarem els dits a veure si és veritat. Creu que a llarg termini no tindrà èxit l'estratègia que han utilitzat, que és promoure valors com l'individualisme i la llibertat negativa, entesa com l'absència de control, i han fet servir les xarxes socials per escampar-ho. I De la Porta pensa que arran de la pandèmia la gent està buscant partits més moderats i més suport a la solidaritat. Tant de bo sigui cert.
I què no t'ha agradat gens aquest dimecres?
Doncs saber que el Covid accelera la desigualtat. El 10% de la població mundial acumula 3/4 parts de tota la riquesa. La pandèmia ha disparat la xifra de persones que viuen en pobresa extrema fins als 100 milions. En canvi, les persones més riques del món representen un 0,001% de la població mundial. De la població mundial són només 51.700 persones. Per qui pensi, això són dades globals, doncs aquí 3/4 del mateix. L'1% més ric a Espanya posseix prop del 25% del patrimoni total. I aquests espanyols rics
O bé, rics, sí, rics, ingressen fins a 8 vegades més que els que formen part del 50% més pobre, que aquesta gent cobra uns 11.220 euros l'any. Això qui té sou?
Déu-n'hi-do, Olga, aquí no ens podem perdre, allò que dius, val la pena llegir-ho.
Sí, llegir-ho per pensar, també. La Contra de la Vanguardia entrevisten Andreas Weigen, pioner de l'enginyeria de dades i excap científic d'Amazon, que vol aplicar la mineria de dades al so de la veu. Nosaltres, que parlem molt i que treballem sobretot amb la veu, diu que si tingués les dades sobre el to, la intensitat i la cadència de les veus de milions d'éssers humans, podria arribar a deduir la qualitat de les nostres experiències. I m'ha fet pensar si hauríem de començar a fer classes d'interpretació, perquè allò que sentíssim potser no fos el que en realitat estem sentint, i un reflex. Però bé, m'he quedat aquí pensant.
I, de fet, Weigen alerta de les dades que compartim.
Sí, diu que pensem en totes les dades que compartim sense saber-ho amb Google, Apple, Amazon o Facebook, que saben molt més de nosaltres que qualsevol amic o enemic, i que la parella. I m'ha semblat curiós que, malgrat tot això, ell diu que no desconfia de Google i que tampoc li fan por ni Amazon ni Apple.
Facebook o Meta torna a ser notícia.
L'he hagut de buscar, eh? Però com no el deixen ben parar, l'he trobat. Refugiats Rohingyas, que és la minoria musulmana apàtrida que estava a Myanmar fins al 2017, han denunciat a Facebook per fomentar l'odi. En realitat, han demandat a Meta, que és com es diu ara el conglomerat d'empreses del senyor... Com es diu?
Zuckerberg.
El Zuckerberg, sí. Exigeixen a tribunals d'Estats Units i Anglaterra una compensació de 133.000 milions d'euros per no frenar la difusió d'un algoritme de la plataforma Myanmar amb comentaris que varen contribuir a la persecució dels Rohingyas.
Escolta, aquí no ets... Mira que hi ha coses que... jo crec que tu pots entendre-ho tot.
Bueno,
però hi ha coses,
però hi ha coses que
no, eh? Que
costen.
Que Olga Vallejo n'entén i amb raó.
I ho parlàvem avui a la taula de redacció prèvia. És la imatge que hem vist a La Vanguardia, a l'escultura de Jaume Plensa, que hi ha davant el Palau de la Música de Barcelona, que ha aparegut amb unes guixades amb retolador daurat i platejat. No podem saber, o sigui, què se li ha passat a algú pel cap per decidir que ha de pintar...
Res, no?
Una escultura. No dic res jo, perquè la diria molt grossa.
El David Serra ja s'autocensura.
Deu ser això, que no li... Tenen una buidor al cervell?
No, quina necessitat hi ha?
Bueno, el que és sorprenent que és que no ho hagin fet fins ara, no? Perquè...
Marta, que sàpigues que no tens credibilitat avui, eh? Per què? Tant, amb aquesta corona que portes, va. Ara pujarem
no,
una foto.
Que estem de celebració avui, no?
Ara pujarem una foto de com locuta Marta Harkebu.
És difícil fer aquesta combinació i ho ha fet superdignament, eh? Ara està encuriosida la gent.
No pateixis.
Què porta la Marta?
Sí, tranquil·la, perquè ja hem fet... Ja m'ha enviat la imatge de Marta Harkebu a les xarxes socials.
Ah,
veure,
és una diadema, no?
Porta una diadema verda i la porta, doncs, com...
Oh, però és molt difícil.
Al damunt dels cascos.
Portar diadema, auriculars...
Escolteu, però... una notícia, Olga Vallejo, que tu estaves esperant, i amb moltes ganes,
bé,
no?
Bé, jo i vosaltres, perquè sé que en el fons ja teniu el cuquet, eh?
T'ha tret la son o no?
No, aquesta no, perquè jo confio en Carlsen. Bé, estem seguint el campionat mundial d'escacs que s'està disputant als Emirats Àrabs. Carlsen està cada dia més a prop del títol. El noruec Magnus Carlsen ha tornat a guanyar el rus Jan Nepomniachtchi, i ja en van 6-3, eh? Ha guanyat 6 Carlsen, 3 Lian. Perquè Nepo pugui tenir alguna oportunitat, ha de guanyar les tres següents partides. Això sí, recordem que Carlsen només ha perdut dues partides clàssiques. Ah, no em pregunteu per això de clàssiques, però ha perdut dues partides clàssiques en els 8 anys que porta com a campió del món. Des del meu desconeixement absolut, estic convençuda que guanyarà Carlsen.
Thank you. That's nice to hear.
Aquest és Carlsen.
Mira, de fet, ara deies, partida clàssica. No preocupis, demà aquí, al matí a Ràdio Estel, a un altre punt de vista, tindrem una de les persones que sap més d'escacs de tot Catalunya.
Home, perquè és que és un moment històric. O sigui, tenim l'estrella de la Sagrada Família i tenim el campionat aquest mundial amb Carlsen.
Us hi atrevireu a jugar en contra o no?
Uau. Jo és que a mi costa els escacs.
Jo amb dificultat col·loco les peces.
Que no
es deuen dir peces.
Ara en diran de tot, però es trobo tan avorrit.
Sí?
Molt.
A veure, jo crec que la gent...
Jugar-hi i mirar-lo, ja no et dic.
Sí, quan ho entens i jugues, val molt la pena.
Sí, però, clar, has de...
Has d'entendre i has d'endinsar-te en aquest món dels escacs.
Quan hi entens i en saps molt, és tan complicat, que les partides duren 8 hores. Quina gràcia té a qualsevol cosa que duri 8 hores? Cap ni una.
Escolteu, el primer era Sound?
Què? Sí, bona.
Torna a ser notícia, Olga.
Sí, sí, sí. Ahir anunciàvem que el Primavera Sound tindrà edició a Los Angeles al setembre de 2022 i ahir varen anunciar des del Primavera Sound que també hi haurà festival a Xile. Crawling back to
you. T'agraden Arctic Monkeys, oi?
Sí, bé, mira, la veritat és que Arctic Monkeys estan com a cap de cartell a Los Angeles i és buscat i rebuscat
no
qui estarà...
No,
que he buscat i rebuscat qui estarà, però m'agraden, eh? A Xile, i no ho hem trobat. I li he dit a en Galdric, mira, Arctic Monkeys.
Arctic Monkeys, Arctic Monkeys. Que no, està bé, a mi també. Jo faria el mateix, eh? Si t'agrada molt una cosa i parles d'allò, doncs posa'ls.
I potser repeteixen, perquè sí, sí, si els Arctic Monkeys estan al setembre a Los Angeles, podrien anar al novembre
veus?
A Xile, perquè el festival serà del 7 al 13 de novembre al Parc Bicentenari dels Cerrillos de Santiago de Xile. Qui vulgui rebre tota la informació en primícia, perquè, com dèiem, aquí no se sap caps de cartell, apunteu primaverasound.com/Santiago.
La imatge del dia.
David, avui ens recomanes una imatge còmica i entranyable que té com a protagonista Boris Johnson, primer ministre del Regne Unit.
Sí, és la fotografia que publica La Vanguardia demostra que aquest home és tal com és, que això de ser primer ministre no el canviarà i que li és igual. La imatge és d'un operatiu policial antidrogues a Liverpool, al qual hi va estar present Boris Johnson, perquè era el dia que el govern britànic llançava una nova estratègia per lluitar contra aquest problema que és el tràfic de droga. Johnson es va vestir per l'ocasió, i val la pena veure'l, eh? Porta una jaqueta, com un permeable de policia, que sembla que li vingui petita, tota descordada, sota l'armilla antibales, que d'un posada, per la part inferior li surt la punteta de la corbata. El millor és la gorra de policia, que fa més modern portar gorra que no pas el barret de policia, aquell típic i clàssic. Però clar, és que Boris Johnson el du per sobre de les orelles i també fa la sensació que li ve petit. Per sota de la gorra, li surt aquella palambrera rosa que té i que del qual pot presumir, que ja ens agradaria molt presumir.
Però rosa pel roig, un punt pel roig també,
sí,
no?
Sí, també, sí, té un així un entre blat i pastanaga. No?
El que tenim miqueta, clar, sí? És que sempre és desperrucat.
Sí, exacte, mai sí. L'ha mentinat. I a més la mascareta que li tapa mitja cara. Aleshores tenim una postal autèntica. Eh? És aquest primer ministre que ha sortit de casa sense pentinar-se, sense
sempre, la classe, no?
Com qualsevol de nosaltres. Llàstima d'ideologia, però jo vull un primer ministre així. Sí, totalment.
Avui la nostra corresponsal ens porta una cervesa feta, carai, Marta, amb un ingredient molt nadalenc, no? Quin és?
Què us sembla? Doncs mira, Mercè, de cervesa n'hi ha per tots els gustos. A veure si coneixíeu, per exemple, la Colorà.
Sí.
Una cervesa feta amb pebre vermell, amb pimentón de la Vera, David Serra diu que sí.
Sí, sí, sí.
O la Hornsvogler, de Virgínia, una cervesa artesanal amb un ingredient també inesperat, que són els trossets de la galeta Oreo, aquella galeta blanca i negra.
Cervesa, això dins de la cervesa?
Sí, sí. O sigui, hi posen com l'aroma i després a la mateixa cervesa n'hi posen trossets. Bé, no sé si David aquesta també la coneixia.
No l'he provat,
Bé, en tot cas, i com que s'acosten les festes, avui us vull parlar d'una cervesa feta a Milwaukee amb un ingredient d'aroma nadalenc, que és fulles d'arbre de Nadal.
I no es tracta d'un arbre de Nadal qualsevol.
No, es tracta de l'arbre de Nadal oficial de la ciutat de Milwaukee. Els responsables de la destileria Black Husky, al veure l'impressionant arbre de Nadal que decorava la plaça de la ciutat, van pensar que una bona manera d'incorporar la màgia del Nadal a les seves cerveses seria infusionant-hi algunes fulles de l'arbre.
I a l'Ajuntament els hi va cedir algunes branques? O...
Exacte. Sí? Els membres de l'Ajuntament fins i tot van participar en el procés de destil·lació i producció de la cervesa, que, per cert, destinarà part dels beneficis de la seva venda a projectes de reforestació dels boscos de la regió. Això sí, si la voleu tastar, haureu de venir fins a Milwaukee.
Doncs la veritat és que es nota que molts, canviant de qüestió, estan de pont, perquè ja sigui perquè estan esquiant o perquè estan passejant per alguna de les milers de fires que hi ha. El fet és que no tenen temps de mirar Twitter, David, i encara menys de fer una piulada, no? I ara no entenc per què em fas dir tot això.
Fins. Sí, bueno, t'ho faig dir perquè és la millor excusa que he trobat per justificar.
O sigui, soc molt obedient, ja ho saps, i
no,
ara m'he trobat.
Sí, és la millor excusa que he trobat, l'argument que he trobat per justificar que el món dels virals i de les tendències a les xarxes socials ho està passant molt malament.
Estan vores baixes?
Estan vores molt baixes, però baixíssimes. Mira, proves. Fa 3 dies que Constitució és tendència a Twitter. 3 dies, eh?
Perquè en vam parlar aquí.
Sí, sí, s'agrada per això. No deixa de tenir... A veure, jo no deixa de tenir gràcia que una col·lecció de drets i deures que està una miqueta caduca, que està caduca, que fa 40 i pico d'anys, doncs encara sigui tendència.
Està en transició, no?
Encara. Sí, està en transició.
Però potser és en tendència per negatiu, no? És a dir, que la gent la critica.
No, tendència positiva durant 3 dies,
D'acord.
Sí, sí. Sempre positiva, la Marta, però no, sap greu dir-t'ho, però no, és que no és així.
D'acord, em torno a posar la diadema, doncs.
El que ha guanyat posicions en les últimes hores és Zarzuela, això sí. Viene tu ventana,
vengo a cantarte. Hombre.
No, no és aquesta Zarzuela, és una altra Zarzuela, és el Palacio, en aquest cas.
Ens agrada més, sí,
la musical. Sí, ens agrada més aquesta, Com diu Sílvia Ramrez U, el campechano quiere volver a España con un sueldo y vivir en la Zarzuela. I és que en les últimes hores moltíssima gent, alguna gent, un grupet de persones, tres o quatre, s'ha posat les mans al cap després del que ha avançat José Antonio Zarzalejos, que és un periodista expert en la Casa Reial, i aquesta cosa no és una altra que el rei emèrit, Joan Carles I, diu que vol tornar, que fa 500 dies, per cert, que viu en un hotelet d'una illa.
Home, pobre, està
enyorat. A Abu Dhabi, que vol tornar a casa i exigeix que casa seva sigui el Palacio de la Zarzuela, allà és on vol allotjar-se, i exigeix també que vol recuperar la seva assignació anual de 169.034 euros. Que és
jo també voldria.
Home, clar.
Perquè ho diuen, estan marcats així en els pressupostos generals de l'Estat. Recordem que això li va retirar el seu fill, el rei actual, el rei Felip VI, per intentar salvar la imatge de la monarquia. Torrecillas Marc diu que el campechano exigeix que el deixin tornar a la Zarzuela i cobrar 160.000 euros a l'any. Bravo, majestat, ole sus borbones.
Aquesta és la...
Ole... Sí, no, què? Okay. No ho he dit... A veure, això no ho dic jo. Ho diu Torrecillas Marc. Tu estàs
fent respecto, un recull del que es diu a la xarxa.
I aleshores m'he inventat avui una cosa que és una subsecció de la secció,
sí?
Que és l'última piulada. Quan fem coses aquestes, buscaré l'última piulada. Just abans de baixar, he agafat l'última piulada amb Zarzuela.
Quina està?
És trending. Hoy es la segunda y última función de, Hoy es la segunda y última función de Zarzuela en el Lope de Vega.
Està emocionat.
Està posant nerviós.
Te dic que jo el guió no el tenia.
No, clar, perquè l'he buscat.
No, clar, 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 és les minutes.
Està en l'última hora, clar.
Gràcies, David, perquè et recull amb aquestes hores baixes al món de les xarxes. Aquí a Ràdio Estel, però, ja hem comprat loteria de Nadal, ara canviem novament de qüestió, radicalment. Però aquest agricultor de l'Índia, que ens explicarà de la Marta, ja li ha tocat la grossa.
Era un dia normal de feina per a Mulayam Singh, que després de llevar-se va anar al camp on treballava diàriament a excavar. De sobte, la seva pala va topar amb un objecte d'una duresa inusual. Corprès, el va desenterrar i va veure que el que en un primer moment es pensava que era una simple pedra resultava ser, atenció, un diamant de 13 quirats, 2,6 grams, que són molts grams quan es tracta de pedres precioses.
Això es començava el dia, no?
Sí. I tant. I quan li van anunciar el preu de la pedra, hauria explotat de felicitat perquè el diamant està valorat en 5 milions de rúpies, uns 50.000 euros, tenint en compte que a l'Índia el sou mig és d'uns 100 euros al mes. 50.000 euros són molt més que un bon coixí, són el llit sencer on viure còmodament ajagut la resta dels teus dies.
Però t'he pensat què fer amb aquests 50.000 euros del Mulayam?
Sí, com que a l'excamarat, com ho has dit, Mulayam, com que l'excavació no hi era ell sol, sinó que eren 6 companys treballant-hi, dividirà parts iguals la suma i la repartirà entre tots. Per cert, que també penso que si ens toca, no?, algú de l'equip, doncs el premi, no?, la grossa, també seria...
Repartirem.
Podríem inspirar una mica amb el Mulayam, sí, i repartir-ho entre tots. Per cert, l'agricultor...
Toca a mi la grossa, t'haurà tocat a tu, perquè és el mateix número.
Sí, però entenc que en compraràs dels teus fills, del futbol, i nosaltres no en tindrem, però si et toca... No?
L'he portat també... i no n'has volgut.
No, jo et vaig dir que sí.
Ah, sí? Ah,
és que em sembla que quan
jo també
vaig oferir...
Vull, David, a mi me n'en guardes un número. Ah, sí, tenia metàl·lic.
Em sembla que no estava... Tens datàfon? T'ho puc pagar amb targeta?
Datàfon?
Ah, que no tens datàfon.
L'excusa.
Les típiques excuses de la gent agarrada.
Va, tornarem al Mulayam. L'agricultor indi, Mercè, em preguntaves en què destinarà els diners.
Sí, ho sap,
doncs,
o no?
Doncs sí, diu que invertirà els diners que li pertoquin en l'educació dels seus fills, que és la millor inversió possible.
Va, jo avui a partir de la una, gràcies per aquesta bonica història, Marta Jarque. Posarem la lupa, per cert, Marta, sí, a una de les tradicions nadalenques més arrelades a casa nostra.
Sí, els pastorets de Josep Maria, Folch i Torres són un clàssic de les festes. I per saber si les companyies de Catalunya ja ho tenen tot a punt, parlarem amb el coordinador general de Pastorets de Catalunya, en Josep Pere Miquel.
Però abans, com sempre, aquesta freqüència madurada del misteri sonor diari que ens porta la Marta. Avui, Déu-n'hi-do, t'hem fet pencar, Marta?
Preparat. I això que m'he llevat 20 minuts abans de ser la redacció, vull dir, he plorat
d'aquí
al màxim.
Aquest pentinat, no?, amb diadema.
Exacte, he improvisat. Va, que avui és 8 de desembre, ja ho dèiem, estem tots molt nerviosos per l'encesa d'aquesta estrella de la Torre de Maria, la Sagrada Família.
Sí.
El Temple Gaudí és un dels monuments més visitats del món, amb 8 milions de turistes l'any que venen de tot el món. Són molts, eh?
Perdona, Marta, no et vull interrompre, però és que fet ara estaves dient que estem molt pendents, ja sabeu, avui a programació especial aquí a dins de Ràdio Estel. De fet, ja ha començat el cerimonial de ciutat amb les colles de cultura popular, que se celebra a la Basílica de la Sagrada Família en el marc d'aquests actes d'inauguració. Tot seguit a l'informatiu, la Sílvia Muñoz, que la tenim avui de fent guàrdia, la Sagrada Família ens en donarà més detalls d'aquests actes que han començat fa mitja hora.
Perfecte, doncs potser la Sílvia també ens pot contestar el misteri sonor d'avui, que diu així. De quin país, atenció, el gir de guió...
Perdona, un moment.
Sí.
Ha dit que avui era molt difícil que no l'encertaríem.
No l'encertareu. Avui us preguntem de quin país... Deixeu-me acabar.
Sí. És l'opció C.
De quin país venen els turistes que pronuncien Sagrada Família així?
Està la Sagrada Família, José.
Va, doncs esperem que arribi ara. El tenim aquí. Tenim aquí una altra vegada el José. Va, torno a llançar la pregunta. De quin país venen els turistes que pronuncien Sagrada Família així?
Di Sagrada Família.
Ai, sí, és de...
Sagrada, sí.
Que despista.
Llatinoamèrica. No?
No,
sí, perquè... Sí, no, sabeu per què ho dic, això?
A sentir.
No.
Diu Sagrada Família.
Esperava molts països, però no. Cap de Sud-amèrica.
Pensava que era un país on eren muts.
Heu vist unes...
Hi ha un país on tothom...
Ja us ho diré demà.
Però la podem tornar a sentir, a veure?
No feu cas. Va, posa-la, José.
Diu Sagrada Família.
I m'agrada molt també la musiqueta que sona de fons.
Jo me'ls imaginava menjant pasta, però no deu ser tan senzill.
Ui, que aneu malament, ja us ho he dit, que avui no l'encertaríeu.
I la segona pista quan cau?
Doncs a quarts d'una, com cada dia. De totes maneres, jo crec que ja des de casa hi ha gent que... Si més o menys saps, domines una mica l'idioma, pots relacionar d'on venen aquests turistes, que són molts. Em sembla que per aquest pont ho tindran per això complicat per venir, perquè no estan en...
I Sagrada Família.
No estan en... La situació no està massa segura. Però en qualsevol cas, si ja ho sabeu, des de casa ens podeu enviar. No són japonesos. No.
De quin continent ho has dit? Centra un continent.
És Europa.
Però Marta, estàs segura d'això?
Estic ultra segura.
Perquè hi ha molts japonesos al costat de la Sagrada Família sempre.
Però no ho diuen així.
No, ho pronuncien d'una altra manera. Si voleu us ho busco,
Sagrada.
Si voleu us ho busco i a la una us ho porto. Però bé, en qualsevol cas, jo crec que hi ha gent que des de casa ja ho sap. Perquè, a més, és un idioma que la gent estudia sovint i que agrada.
D'Europa.
En qualsevol cas, ens podeu enviar la vostra resposta per WhatsApp al 663-99-30-62. Si ens podeu donar la vostra resposta també amb aquest idioma, es podrem escoltar la nota de veu al final del programa, o per correu al matí@radioestel.cat. La Nadala del dia...
A veure... Com ho presentem, això? Ja sabeu que durant aquestes setmanes ens anem preparant pel Nadal i tots els membres del Matí a Ràdio Estel, tots, aniran triant una Nadala. Avui el protagonista és en Jordi Carretero, que és un dels nostres tècnics estimats d'aquesta casa, i li hem preguntat per què, no?, aquesta Nadala, que ha generat molta polèmica a la redacció, perquè deien, si no és de Nadal, pots pujar-la, José. És una versió que fa tot i Soler, del clàssic de la música, de cançó infantil de tota la vida catalana. És d'en Pere Gallerí, que a veure si ve aquest. Clar, nosaltres hem preguntat, però Jordi, això ho escoltes el dia de Nadal? Diu sí, Jordi Carretero ha dit sí, a mi em fa Nadal, m'agrada, i per tant avui li pugem al Fader. I li pugem al Fader. Per arribar al punt de les 11, ens posarem el dia amb les notícies a Molt Magiró i Xavi Toscano. Avui, amb un ull posat, ja ho sabeu, a la Sagrada Família, aquesta tarda, després de la benedicció de la torre de la segona torre més alta, de la torre de la Mare de Déu de Maria, s'encendrà aquest estel que il·luminarà Barcelona i també el món. Estarem pendents, com dèiem, i després, d'aquí res, quan passin pocs minuts de les 11, aquí, als estudis de Ràdio Estel, Bob Pop. Amb ell repassarem doncs, un dels grans monòlegs, que per cert, demà, Olga, és l'últim dia, eh?
Sí.
Tu ja l'has vist.
Jo vaig anar-hi divendres passat, dues úniques funcions, 3 i 9 de desembre. Una meravella. Queden poques entrades, però entreu-hi i compreu-les. I aneu-hi.
Vinga, doncs farem un petit tas aquí al matí a Ràdio Estel, com dèiem, quan passin pocs minuts de les 11. Fins ara.
S'enfila dalt d'un arbre per veure el francolí. Les blanques n'eren guerxes, se'n van tombar, tombi. Que la mort, que la vida, aixant d'empera.